Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 12 d'abril. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, comencem amb els titulars de la jornada. Esquerra s'agafa al ROM, el Reglament Orgànic Municipal, per demanar reunions que resolguin la falta de comunicació del govern.
Planteja solucions a falta d'aquesta comunicació que té el govern amb la resta de partits del ple municipal i tenir informació de primera mà del seguiment que es fa dels temes de ciutat. El cap de l'oposició, Xavier Pons Domènech, ha denunciat avui a la ciutat que hi ha poc manteniment en certs sectors de la ciutat i ho atribueix a l'aposta per la política de façana de l'executiu de Candini. Sobre la recollida de signatures per a la consulta de la platja de Gossos, s'ha mostrat convençut que recolliran els 1.560 vals que són necessaris per convocar-la.
I prohibida la pesca esportiva a la Roca Grossa per protegir el corb marí emplomallat.
Aquesta mena d'activitats suposen una amenaça per a l'espècie en perill d'extinció, ja que els hams que deixen els pescadors els hi provoquen ferides a diferents parts del cos o inclús alguns cops se'ls mengen. Ara, per preservar la colònia del corb marí, l'Ajuntament ha decidit aplicar aquesta prohibició a tota la zona de les Roques, des de la platja de Garbí fins al límit amb Sant Pol.
I el far de Calella és un dels atractius turístics destacats en la nova guia del Maresme.
Una guia elaborada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, on es destaquen els principals atractius de cadascuna de les 30 localitats de la comarca. El disseny és de la il·lustradora calellenca Marina Torró.
Sant Pol de Mar descobreix una placa en memòria de Guillem Agulló.
Ahir van complir-se 28 anys de la mort del jove antifeixista valencià Guillem Agulló per part d'un grup de neonazis. El consistori santpolenc ha inaugurat una placa d'homenatge a la zona de la Riera.
I avui, a més de parlar també de la inaugurada edició del Festimatge, ho farem de Sant Jordi, perquè s'ha convocat un nou concurs de relats i d'il·lustracions per la Diada.
En l'Ajuntament de la Biblioteca han organitzat un concurs d'escriptura i dibuix amb la premissa de reescriure la llegenda de Sant Jordi i adaptar-la a les noves realitats. Els relats o dibuixos es poden enviar fins al 21 d'abril al correu d'igualtat@calella.cat o presencialment a la biblioteca. Els guanyadors s'anunciaran el dia de Sant Jordi, el dia 23.
I Calella, que estrena nou butlletí cultural.
Serà digital i estarà disponible de manera gratuïta per a tots els ciutadans que desitgin subscriure's. L'Ajuntament enviarà setmanalment informació detallada i ampliada sobre tots els actes culturals que es fan a la ciutat.
I pel que fa al temps, hem començat la setmana amb restes d'inestabilitat, amb un ambient fred, més del que tocaria, màximes avui de 14 graus. Demà no hi ha canvis a la vista. Continuarà el cel tapat amb presència de núvols baixos. Comencem. Esquerra posa sobre la taula una solució perquè el govern municipal millori la comunicació amb la resta de partits de l'art plenari. Manté la crítica per l'escàs flux d'informació, però li dona la volta i ara ja no parla d'una qüestió de falta de transparència, sinó que cal millorar la comunicació. El líder dels republicans i cap de l'oposició ha vingut avui a la ràdio per explicar que el ROM explicita que la Junta de Portaveus s'ha de reunir com a mínim també un cop cada 3 mesos per tractar exclusivament de temes d'interès general i que demanaran que això es compleixi.
En l'article 43.2 sobre la Junta de Portaveus, el ROM estableix que es reunirà també com a mínim un cop cada 3 mesos, amb caràcter informatiu per tractar temes d'interès general per a la ciutat. El cap de l'oposició demanarà que es compleixi aquest precepte legal com a fórmula per solucionar la poca comunicació que tenen amb el govern municipal per culpa de l'executiu.
Crec que hi ha manca de comunicació entre l'equip de govern i la resta del plenari. En el ROM, en el capítol 8è de l'article 43, en el que complau a la Junta de Portaveus, hi ha el punt 2 que diu: la Junta de Portaveus es reunirà a instàncies de l'alcalde o a petició d'un terç dels membres, però també diu que la Junta de Portaveus es reunirà també com a mínim una vegada cada 3 mesos, com a mínim. Clar, això no es porta a terme. Doncs ara també demanarem al govern, no cal entrar a una instància, Ens posarem en contacte amb el govern perquè això sigui d'aquesta manera.
En l'entrevista d'avui al programa La Ciutat, Xavier Pons Domènech ha mantingut la crítica per la política que desplega l'executiu de Montserrat Candini, que assegura que continua prioritzant la façana en comptes de resoldre les urgències i necessitats de la ciutadania. Ha posat d'exemple la despesa que es fa a l'àrea de comunicació.
Jo només veig anuncis de finestres al món. Ara avui he vist el vídeo que no havia vist que van promocionar ahir de la Volta. Tot és el que havíem dit anteriorment, i també ho deia doncs, la companya Cristina, no? Molta política de façana. Tenim un equip de comunicació a l'Ajuntament que és un pressupost de més de 70.000 euros, tres persones a comunicació, un cap de comunicació que és de Mataró, que no l'hem vist mai per Calella, que costa molts diners, una persona que fa vídeos, una persona que fa fotos, no sé, cal tot això per Calella quan tenim moltes parts de la ciutat desateses.
El cap de l'oposició s'ha queixat que es continuen posant estàtues i que ara s'impulsi el projecte per tenir bandera oficial. Ha dit que falta manteniment a les zones de contenidors, també als escocells del passeig Manuel Puigvert, on ha reclamat que es faci finalment una intervenció definitiva que acabi amb els bassals d'aigua, o que continuï aparcat el projecte de remodelació de la plaça de l'estació, desatenent, per tant, un acord de ple.
I que tampoc se'ls escolti quan reclamen un menjador social, que Esquerra també voldria que donés servei d'higiene. Candini va dir divendres que no era necessari perquè ja hi havia el recurs de Poblenou.
Obrir un menjador que també donés servei d'higiene. Seguim apostant per obrir un menjador. Uh-huh. Hem de tirar per aquí perquè creiem que la necessitat així ho reclama. Els números estan damunt la taula i jo crec que una vegada més, crec que ens hauríem de reunir les entitats, o sigui, Càritas, crec que també la Creu Roja, que té molta experiència, ens hauríem de reunir.
Sobre la platja de Gossos, Pons Domènech s'ha mostrat confiat que s'obtindran les signatures necessàries per tirar endavant la consulta. Esquerra és un dels partits que dona suport a la campanya i demanarà el sí en cas que s'acabi convocant. Ha opinat sobre les declaracions de Candini, que divendres va dir que l'espai no és bo pels animals de companyia i que, de fet, molts veterinaris el desaconsellen.
Els respectes em va sobtar moltíssim perquè, bueno, jo sóc un amant dels animals i això no és així.
Yeah.
I no sé quins veterinaris deu haver consultat, perquè, de fet, molts veterinaris són punts de recollida de signatures. Mm. Nosaltres farem com una enquesta en aquests punts de recollida, que valorarem doncs, que la gent ens pugui dir on li agradaria que fos la platja de Gossos. Però ho estem valorant i ho estem treballant. Però nosaltres ens decantaríem, o sigui, a prop de les roques no ho faríem.
Home, i a més ara que...
Esquerra creu fermament que el procés no referendari es durà a terme durant aquest any 2021. En les pròximes setmanes podria donar a conèixer per quina ubicació es decanten, descartant ja la zona de les roques.
Seguim endavant. L'Ajuntament ha decidit prohibir durant tot aquest any la pesca esportiva a la zona de la Roca Grossa per protegir el corb marí emplomallat. És una espècie autòctona que està en perill i que aquí té un dels dormitoris més grans de tota la Mediterrània. La prohibició de pesca s'aplica a tota la zona de les roques, des de la platja de Garbí fins al límit amb Sant Pol. Des de l'Ajuntament destaquen que blindar aquesta part del litoral carallenc permetrà preservar aquesta espècie catalogada com a vulnerable, mantenint l'equilibri de l'ecosistema i també la fauna marina.
I seguint les recomanacions d'ecologistes de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera i d'ornitòlegs com Carles Tovella, l'Ajuntament ha decidit suspendre qualsevol activitat relacionada amb la pesca esportiva per protegir aquesta espècie que està en perill d'extinció. El corb marí està catalogat com a espècie vulnerable. A nivell europeu és el màxim grau de protecció que pot tenir.
A Calella hi ha una colònia de més de 200 ocells, un fet únic a tota la Mediterrània, i és que el corb marí es va extingir a Catalunya als anys 80, a principis del 90 es va poder recuperar, això sí, a les Illes Balears. De fet, la principal amenaça per aquesta espècie marina és la pesca esportiva, ja que molts tenen marques d'hams i fins i tot els ecologistes apunten que s'han empassat alguns d'aquests hams, amb les conseqüències, evidentment, que això pot tenir.
Aquesta espècie protegida colonitza el litoral maresmenc. Són animals que busquen zones de penya-segats rocosos a primera línia de mar. En els darrers anys, a la Roca Grossa han trobat un dels seus hàbitats on s'hi estan per menjar, descansar i també formen nius. L'Ajuntament ja ha senyalitzat degudament la zona amb cartells informatius a tots els accessos de la platja de les Roques.
El far és un dels atractius arquitectònics promocionats en el nou mapa turístic del Maresme. És una nova guia elaborada, en aquest cas, pel Consorci de Promoció Turística, on es destaquen els principals atractius de cadascuna de les 30 localitats. Cada població apareix representada amb un dels seus elements més característics. El disseny i les il·lustracions han anat a càrrec de la calellenca Marina Torró.
A Calella es destaca el far, mentre que Pineda, Can Comas a Sant Pol, l'ermita de Sant Pau, a Palafolls, el castell, a Santa Susana, Can Ratés, i a Mataró, la nau Gaudí. En total, al mapa hi apareixen 28 atractius turístics, des d'elements arquitectònics a rutes per passejar pels camins i senders de la comarca fins a productes de proximitat i quilòmetre zero, com les maduixes o els pèsols. Segons el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el mapa fa un recorregut amable i didàctic per la comarca que demostra per què el Maresme té la particularitat de ser de mar i de muntanya. La il·lustració també disposa d'un codi QR que redirigeix a l'usuari a l'aplicació de Google Maps, on apareixen tots els recursos georreferenciats. En total s'han imprès 450 blocs en format D3 sobre taula que seran repartits per les oficines de turisme en punts d'informació i també en càmpings i hotels de la comarca. També s'han editat 6.000 unitats en format plegat que es destinaran a fires de turisme i altres esdeveniments. L'objectiu de tot plegat és que els visitants i maresmencs puguin conèixer millor la comarca i tots els seus atractius. Una bona eina per gaudir del territori en èpoques de confinament comarcal.
Mataró ha estrenat una nova aplicació ciutadana per determinar l'origen de les olors entorn al centre de residus del Maresme. D'aquesta manera, el Consorci, pel seu tractament, vol donar resposta a les queixes dels veïns en relació a la pudor que genera la planta. A principis d'any, aquest mateix organisme va posar en marxa un estudi per obtenir dades sobre la incidència de les olors a diversos punts de l'entorn del centre. Com a part de l'estudi, ara s'ha estrenat una nova aplicació per poder determinar l'origen d'aquestes males olors. L'aplicació, que s'anomena Hortelium, comptarà amb la participació de poc més d'una trentena de voluntaris d'arreu de Mataró durant el període de prova. Totes aquelles persones que detectin olors podran omplir el formulari per registrar-hi una sèrie de dades concretes. Es podrà descriure, per exemple, quin tipus d'olor és, d'on prové o quina molèstia genera. El qüestionari el rebrà el Consorci i gestionarà cadascuna de les incidències de manera individual. I la policia local de Palafolls va detenir la matinada de dissabte dues persones acusades de robar amb violència i també amb intimidació a una dona. Els dos detinguts l'haurien amenaçat a punta de ganivet per tal de robar-li tots els diners que duia a sobre, també el telèfon mòbil. Un veí que va veure els fets va ser qui va trucar la policia, que ràpidament va enviar una patrulla per interceptar els lladres. El cos policial va localitzar els presumptes autors i van poder recuperar tant el mòbil com els diners. Un cop detinguts, aquestes persones van passar a mans de Mossos d'Esquadra, que van instruir les diligències prèvies abans de passar a disposició judicial per un delicte de robatori amb violència i intimidació. L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló va ser assassinat amb una ganivetada al cor per part d'un grup de neonazis quan estava de vacances amb uns amics a Montanejos. El crim no es va considerar un delicte d'odi polític i van reduir el cas a una baralla entre joves. Agulló participava del moviment de l'esquerra independentista i també antifeixista valenciana. Ara n'és un referent i un símbol a tots els països catalans. Ahir, coincidint amb el 28 aniversari de la seva mort, arreu dels països catalans es van organitzar actes de record i d'homenatge. A Sant Pol, dissabte, Naomi, van descobrir una placa en la seva memòria.
La placa memòria de Guillem Agulló s'ha col·locat a la part de dalt de la Riera de Sant Pol de Mar. L'acte de descoberta va tenir lloc dissabte a la tarda i va comptar amb la participació de l'alcalde Albert Zanca, el secretari d'Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, i Ferran Dotres, membre de la Forja.
Els botxins volien silenciar en Guillem i les seves idees. Han aconseguit just el contrari. El seu cas és conegut per cada vegada més gent. Pràcticament tothom coneix la complicitat entre la policia espanyola i l'ultradreta, el maquillatge i les difamacions de la premsa del règim, un sistema judicial que converteix la víctima en culpable. I precisament perquè tot això ens continua semblant massa present, la lluita d'en Guillem segueix més viva que mai.
Eren declaracions de Ferran Dotres, membre de la Forja. Amb el descobriment de la placa en la seva memòria, Sant Pol de Mar compleix d'acord de ple i referma el seu compromís en la lluita pels valors democràtics i republicans en contra dels delictes d'odi.
Després de l'aturada de Setmana Santa, els equips calellencs han tornat a la competició esportiva, en general amb bones notícies, dues victòries de la UEC i del sènior masculí del bàsquet i un empat a 4 del club de futbol Calella. Ràdio Calella Televisió va retransmetre ahir justament en directe el partit de l'equip que entrena Toni Guijarro, que va guanyar amb claredat i contundència el Manyanet. Parlem de la UEC.
Victòria dels calellencs per 38 gols a 29 en el primer partit de la segona fase de Lliga en públic integrat al pavelló del Parc del Mau. Els Toni Guijarro van demostrar estar molt per sobre del rival amb avantatge de 7 gols en acabar la primera part, 21-14, que li va permetre afrontar la segona part amb certa tranquil·litat.
I el club de futbol Calella, que va jugar a casa ahir contra el Jove Lloret amb un partit molt disputat i que va acabar amb empat a 4 gols. La part positiva és que els calellencs encadenen amb aquesta 16 jornades sense perdre.
La Jove Lloret va obrir el marcador amb un gol molt matiner, però el Calella va saber reaccionar-hi amb un gol de falta de Robert Casals. El partit va entrar en uns últims minuts amb molt poca acció, amb un gol dels rivals i l'empat immediatament després per part del Calella. A la segona part, els de Jordi Cantano van arribar a tenir el domini del joc i van tenir moltes ocasions de gol, materialitzant-ne dos. El Lloret també va aprofitar les seves, l'última, la de l'empat a 4, en el temps de descompte.
Així va acabar el partit del Calella amb empat a 4 en el marcador, mentre que el sènior masculí del Club Bàsquet Calella ha guanyat a pista del Guíxols, en aquest cas per 64 punts a 79.
Victòria calellenca treballada especialment durant la segona part d'un partit dur, de molta intensitat i que va requerir molta física.
Capgirar la llegenda de Sant Jordi. Aquest és el principal requisit per participar en el concurs de relats i d'il·lustracions que ha organitzat l'Ajuntament en col·laboració amb la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça per commemorar el dia, la Diada del Llibre i de la Rosa, un concurs d'escriptura i dibuix que vol fugir de la tradicional història on Sant Jordi salva la princesa del drac i demana fer volar la imaginació i la creativitat per reinventar la llegenda, ja sigui a través d'un text en poesia o prosa, o bé una il·lustració. Els relats i dibuixos es poden enviar fins al 21 d'abril i poden participar totes les persones que siguin residents o que estiguin escolaritzades aquí a Calella.
I si el drac es menja el cavaller o si la princesa salva Sant Jordi i si el drac també és youtuber, aquests són alguns dels arguments que podrien tenir les versions reinventades de la llegenda de Sant Jordi. L'objectiu de tot plegat és poder canviar la història i adaptar-la a les noves realitats que vivim. De fet, segons la regidora d'Igualtat, Cindy Rando, el concurs va més enllà i vol trencar els estereotips que sempre han acompanyat aquesta mena de llegendes.
En el que nosaltres volem és que la gent surti de la història tradicional i anem cap a la diversitat, que la realitat avui en dia que vivim és molt diferent a la d'abans i per tant volem que hi hagi cabuda a tot tipus de persones en aquesta llegenda, i el que volem és que la gent doncs, participi i s'animi a escriure i a dibuixar com li agradaria que fos aquesta llegenda de Sant Jordi. Volem trencar amb l'estereotip del el príncep salvarà la princesa, i el que volem doncs, és que la gent ens torni a fer aquesta llegenda doncs, més oberta de mires i que potser en aquest cas sigui la princesa que salvi el príncep.
El concurs es dividirà per categories segons edat, la primera per a infants de 8 a 10, una segona d'11 a 14, una tercera de 15 a 17 i una quarta pels majors de 18 anys. Cadascuna de les categories tindrà dos guanyadors. L'entrega dels guardons es farà el 23 d'abril i, si la situació sanitària ho permet, serà presencialment a la plaça de l'Església.
Pel que fa als premis, doncs, hi haurà un primer premi i un segon premi per cada categoria. I el que volem fer, bueno, el que tenim preparat, és una entrega de diplomes i llavors llibres i un lot de papereria. La nostra idea és fer-ho presencial, però no ho tancarem fins a últim moment perquè bueno, la situació sanitària és la que és i com que està tot molt canviant, el que sí que tenim molt clar és que nosaltres complirem amb totes les mesures sanitàries i, per tant, fins a últim moment no podrem acabar de decidir-ho. La nostra idea és fer-ho a la plaça de l'Església perquè així també podrem exposar les obres tant de dibuix com de descriptura, però fins a últim moment no ho acabarem de tancar.
Les il·lustracions guanyadores seran exposades posteriorment a la Biblioteca de Calella. La regidora d'Igualtat també ha fet una crida a participar i ha celebrat la bona acollida que està tenint de moment el concurs.
Jo demano a tothom de Calella, que siguin escolaritzats de Calella, doncs que hi participin, que les seves idees segur que són molt originals i ens agradarà a tothom poder-les veure i a ells també compartir-les, no? Que al final fem aquest concurs perquè tothom participi i doncs, aporti la seva visió d'aquesta llegenda de Sant Jordi. No està malament, anem rebent mica en mica cada dia alguna proposta i estem molt contents perquè de moment està tinguent molt bona repercussió aquest concurs.
Els relats o dibuixos es poden enviar fins al 21 d'abril al correu igualtat@calella.cat o presencialment a la Biblioteca Municipal. Cal que l'extensió màxima dels relats no sigui de més de 2 ulls i s'han de presentar detallant la categoria en la que es participa, la modalitat i indicar el nom, cognom i les dades de contacte.
Aquest cap de setmana s'ha obert la 16a edició del Festimatge organitzat per l'Associació Fotofilm Calilla i que es presenta sota l'eslògan En tenim ganes. Després d'haver hagut de cancel·lar l'edició del 2020 per la crisi sanitària, el certamen durarà fins al 2 de maig i s'ha adaptat a l'actual situació combinant els actes presencials i els que s'hauran de fer, en aquest cas, de forma telemàtica.
Durant el Festimatge s'exposaran un miler de fotografies de 21 col·leccions particulars, entre elles d'autors locals, del fotoperiodista Jordi Forràs o la de la belga Pierre Radís, convidat de l'organització que exposa l'Ajuntament Vell en lloc decisiu, una selecció d'imatges d'estètica minimalista i arquitectònica sobre els passatges del Maresme. S'han organitzat visites guiades a les exposicions pels diumenges 18 i 25 d'abril i pel dissabte 1 de maig. A la Sala Mozart es projectaran una selecció d'una setantena de curtmetratges que han participat al Trofeu Torretes de les edicions 20 i 21. A més, es celebrarà la primera edició de la trobada online de cinema de 9 i mig.
A l'Auditori de Can Saleta, que van estrenar-lo, es va fer dissabte l'acte d'inauguració del certamen amb les intervencions de Xavier Rigola, el president de Fotofilm, i de l'alcaldessa Candini, que va reforçar una vegada més el missatge que la cultura és segura.
Realment, el Festimatge no és el Festimatge del Fotofilm, és el Festimatge de Calella. És una mica allò que tots els calellans portem a dintre i que quan anem a fora la gent ens ho diu. Vosaltres sou de Calella? Sí. Què feu? Molta gent diu que fem el Festimatge. Nosaltres a dintre del Fotofilm ens estem molt orgullosos i des d'aquí us dono les gràcies per recolzar-nos un any més.
La cultura, que és la que tenim a l'abast, que tenim aquí a més a Calella tantíssimes entitats i associacions i de manera molt especial no vull tenir perquè estem inaugurant aquesta 16a edició de Festimatge i de manera especial vosaltres avui sou els protagonistes, us en vull donar les gràcies.
Doncs aquest cap de setmana que ha començat aquesta 16a edició del Festimatge Comple Calilla de fotografies i també de cinema, cinema doncs, de format curt, unes activitats que segurament s'incorporaran a aquest nou butlletí digital i setmanal sobre cultura que l'Ajuntament de Calilla ha llançat. Anuncia que estarà en breu disponible un treball conjunt de les àrees de cultura i comunicació per fer arribar a la ciutadania que ho desitgi una informació més detallada i àmplia de tots els actes culturals que se celebren aquí a la ciutat de manera setmanal. Des de l'Ajuntament apunten que aquesta nova eina és un pas més en el seu ferm compromís per promocionar la cultura, Naomi.
Calella Cultura serà el nou butlletí cultural del municipi on s'enviarà la gent que se subscrigui tota la informació relacionada amb aquest àmbit i els actes que es faran. Els ciutadans interessats es poden subscriure per rebre el Calella Cultura de manera gratuïta al web de l'Ajuntament. Per subscriure's només cal emplenar un formulari online amb el nom, el cognom i el correu electrònic on es vol que enviïn el butlletí. Des del consistori asseguren que amb la creació d'aquest butlletí refermen el seu compromís amb una cultura.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs acabarem aquest informatiu d'avui dilluns amb la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui comencem aquesta jornada amb aquesta bona notícia de les pluges que des d'ahir al vespre han afectat la nostra comarca d'una forma generosa. Molt ben caiguda aquesta precipitació, ja que no hem tingut ni xàfecs intensos, ni tampoc baixada de rieres ni res que s'hi assembli. I a més, molt necessària, ja que feia mesos que no teníem un episodi de pluges tan significatiu. D'entrada s'espera que aquestes precipitacions que encara queden aquest matí vagin disminuint a mesura que avanci el mateix matí i que fins i tot de cara al migdia ja puguem tenir algunes clarianes que aniran a més de cara a la tarda. De fet, aquesta tarda es presenta majoritàriament assolellada encara amb restes de núvols al Maresme Nord. Els vents bufaran fluixos aquesta tarda d'entre component entre el sud i el sud-est, molt variables però, i la situació marítima dominada per la maror a mar de fons. Demà dimarts al matí hi haurà núvols baixos que aniran a menys també amb el pas de les hores i durant la tarda predomini del sol amb alguns núvols baixos encara a la serralada litoral poc importants. Els vents de cara a demà bufaran fluixos del sector entre el sud i el sud-oest i les temperatures de nit més o menys com avui, les màximes però pujaran.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de dos minuts perquè siguin en punt dos quarts de dues del migdia. Posem el punt final aquí a l'edició d'avui dilluns de l'Info Migdia, Ràdio Calilla Televisió, Naomi Esteve. Gràcies, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera que ens ha acompanyat als controls tècnics i tornarem tots tres amb més notícies puntuals. A la una, fins llavors que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalillatv.cat.